Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4.
Nadando contigo no me falta el aire. Podría llegar hasta el fondo del mar. Pulpos, ballenas, erizos y algas bailan al vernos pasar. Y cuando por fin salimos del agua.
Adriano Galante, fundador del grup Siwar, i que ara esteu escoltant, per cert, de fons. Però també el guitarrista Chicuelo, el cantautor Fajardo, la cantaora, volia dir flamenca, Ana Brenes, i el projecte Trilitate.
Trilitrate.
Com?
T'ha faltat una R més. Trilitrate.
Trate. Trilitrate. Tots ells... Escolta, Fernando... És una passada, això, que ens explicareu?
Sí, jo crec que sí, per això ho fem, no? Per sorprendre.
Mira, fem una cosa. Situem els nostres oients, perquè tots aquests artistes actuaran en el marc de la segona edició del Festival Real 360, que torna al paral·lel aquest cap de setmana amb la voluntat de trencar aquesta barrera que separa el públic amb els artistes, que ara ens expliqueu com ho feu, això. I ho fan amb una tecnologia pionera. Clar, preguntes que ens venen al cap, que ja li volem fer al Fernando. Com aconseguiran trencar aquesta barrera? Què vol dir exactament aquesta tecnologia pionera? Doncs en parlem amb ell, que és l'organitzador del Festival Real 360, Fernando Paniagua. Fernando, què té aquest festival real, que jo abans ho he dit malament, he dit real, i tu ara em dius, no, és que és real, Mercè, és real,
clar,
real.
És del sort real. El que juguem, la proposta que fa el festival és trencar al màxim possible la barrera entre l'artista i el públic, i per això nosaltres diem que no fem concerts, sinó que fem experiències sonores. I aquestes experiències sonores les desenvolupem gràcies a una tecnologia, que és un micro molt especial, que té forma de cap humà, que té unes orelles de silicona, i que el que fa és fer el que fan les nostres orelles, que és... amb la percepció d'unes mil·lèsimes de segon de diferència entre el so que ve d'un costat i l'altre, el nostre cervell és capaç d'ubicar el so a l'espai entre 360 graus. Són aquests plecs que tenim a les orelles els que ens permeten diferenciar si el so ve del darrere, del davant, a dalt, a baix, esquerra, dreta. I aquest micro genera d'alguna forma al nostre cervell aquesta sensació amb uns cascos. Llavors podem assegurar, jo crec que som els únics bojos, que tenim 200 cascos com aquests que tenim aquí a l'estudi, 200 cascos de so professional.
Aquests auriculars són els vostres.
Connectats a un micro binaural. I això és el que fem.
Aquest micro binaural, no? Perquè aquest so binaural, per qui no hagi escoltat mai de la vida aquest concepte, d'on ve?
El binaural és com escoltem nosaltres, no? N'hi ha moltes històries, que si sonidos de catarates per relaxar-se i tal.
Sí.
Sí, això és una història que al final és un joc de sensacions, però el so binaural és com nosaltres percebim. Són dues aures sonores, són dues ondes que arriben per un costat i per l'altre, i que el nostre cervell les mezcla i les ubica en l'espai. Reproduir aquesta sensació amb mitjans tècnics era molt difícil, no? I el més que havíem arribat era separar L i R, no? Després el so va evolucionar i amb el doble digital, el cine i totes aquestes coses érem capaços de reproduir i ubicar el so a l'espai, però per sentir-lo necessitàvem 20 altaveus, no? Necessitàvem un sistema superbèstia d'altaveus i una postproducció bastant potent d'estudi d'enregistrament. El que nosaltres fem és, amb aquest micro i aquestes orelles de silicona i amb els filtres que tenim i connectant tot en cablejat de gran qualitat que manté sempre la qualitat, generem la sensació a l'espectador de que el que està passant al voltant del nostre tòtem, que és aquest micro, no? Que és aquest cap semi-humà que està allà al mig del concert, el que li passa a aquest tòtem és el que t'està passant a tu al cap, com a espectador. Llavors és com si situéssim el cap de 200 persones al centre de l'escena, a 2 centímetres de la boca de l'Adriano Galante, que et susurra coses tan bonites com aquesta cançó que escoltàvem abans. I tu sents de veritat que t'estan susurrant a l'orella, però a l'obrir els teus ulls el susurro que fa l'Adriano està a 10 metres.
Està al davant.
I llavors genera un joc molt interessant de dissociació, espai-so i noves sensacions.
Clar, noves sensacions. Anava a preguntar, no? Què és el que ens passa al cervell, no? Quan entra aquest so binaural.
Clar. Pues el que passa és que tens la sensació de que lo estàs escoltant tot, no? Absolutament tot el que està passant a la sala lo estàs escoltant.
O sigui, ho escoltes tot?
Tot. La cadira que es mou, la tos... I no només lo escoltes, sinó que l'ubiques a l'espai. Llavors, si algú parla a l'esquerra, pues tu te gires a l'esquerra perquè tens la sensació de que t'estan parlant aquí.
Mm.
Si algú fa un moviment de cadira de frente, tothom mira cap allà, no?
Mm.
I llavors arriba un moment que la sensació d'escolta és immensa. O sea, tothom se queda en un silenci i en un estat de concentració brutal. Clar, clar. I els artistes flipen, perquè els artistes, acostumats a concerts de rock i d'escenari, estan molt acostumats a que la gent tingui una atenció dispersa als concerts, no? Que si la birra, que si xerra amb el de costat,
clar,
que si hi, jaja, el mòbil, les fotos i tal. I aquí, de repente, hòstia, tothom se queda en un silenci total. Qualsevol soroll s'integra a l'espectacle d'una forma directa, no hi ha negociació possible,
clar.
O sigui, tot se sent. I això canvia molt la forma en el que l'artista també comunica la seva tasca, no? I li genera un repte de llenguatge musical, també. Per això sortim del concert i anem a l'experiència i també interpretem la nostra proposta com una experiència molt estimulant pels artistes, no només pel públic.
Ara parlarem de com han rebut els artistes la vostra proposta i també el públic, com ho està. Que, per cert, clar, és que és aquest cap de setmana. Com anem d'entrada, Fernando?
Ja, encara queden unes poquetes.
Doncs que animem els oients que, si volen, doncs, a viure aquesta experiència sensitiva i auditiva, entreu al festivalreal.org.
Correcte.
Que, per cert, és xulíssim, el cartell.
Gràcies.
Enhorabona, veiem una escultura amb uns auriculars negres. Fernando, perquè ens puguem acabar d'imaginar ben bé què és el que passa en aquesta experiència. Com ens hem d'imaginar aquest concert? És a dir, on estarà el públic? Tu ens has dit, no? Que estan...
Correcte.
Hi ha el micro, aquest binaural al mig, però el públic com està i on estan els músics?
Clar, això és part de l'experiència. Tenim la sort de que la sala Paral·lel 62 ens deixa la platea, que és una platea preciosa del teatre, el que era l'Arteria Paral·lel,
sí,
l'antiga sala Bars.
Que té dos...
Té dos altures, però ho fem tot en platea. L'escenari no juga, estem tots en platea. N'hi ha un escenari central amb el micro que està al centre i tot passa al voltant del micro. Llavors les cadires estan situades de forma circular. 200 cadires, 200 espectadors privilegiats i els artistes al centre quasi a tocar de la mà. Està tot molt a prop.
Tot molt a prop. Tota una experiència a pell. El públic va amb els auriculars, no? Això vol dir que des de fora... clar, si tu no portes auricular no sents absolutament res, és silenci.
Molt poquet, perquè el concert és 100% acústic. Llavors sí que escoltes algo de lo que està passant, però clar, tu te treus els cascos i te'ls poses i és com entrar en una nau espacial. La percepció és completament diferent.
Per tant, ara tu deies 200 persones, no? que poden viure aquesta experiència, per tant, 200 auriculars, no? Instal·lats o previstos.
Correcte. Amb 200 controls de volums individuals i 200 cables que porten...
I moment, i quanta gent sou? Perquè jo ara anava a dir, ostres, doncs mira, la Paula ja no tindria feina, però sí, clar, allà... qui forma l'equip del Festival Real?
L'equip és petitet.
Sí? Quants
sí,
sou?
Tenim la sort de tindre una tecnologia que ens ajuda, no? Una tecnologia d'aquestes que apropen, no? Que separen, que és el que fa la tecnologia moltes vegades. Llavors, a l'equip som una petita entitat, una associació cultural, que es diu Panorama 180, que portem diversos projectes, no? Estem tots molt ficats a temes de gestió cultural, llibertat d'expressió, experimentació audiovisual, i ara mateix impulsem, a més del Festival Real, som dels fundadors de la plataforma No Callarem per la llibertat d'expressió, i aquí treballem ara amb residències artístiques per a artistes perseguits d'altres països, i també continuem donant suport al Pablo Hasél, a l'Elgio i al Baltònic, als raperos que havien estat condenats aquí a problemes de presó, i organitzem un festival a les Terres de l'Ebre que es diu Rijijiu, i bueno, anem fent cosetes així entre lo cultural i l'artístic, tot des de la part associativa, vull dir, no és la nostra tasca professional. Estem tots al voltant de la cultura, però no és la nostra tasca professional.
Per tant, una associació que està oberta a qui es vulgui...
Sí, i som, no sé, 10, 15...
Afegir. 10-15, eh?
10-15 persones.
Sí. I el, per tant, al darrere del festival, 10-15 també,
sí,
eh?
A veure, dos som els impulsors principals, no? Som dos colors inquiets. Cada projecte té com dos o tres impulsors. Mm. I el Panorama 180 és un paraigües que ens permet interlocutar a l'administració, per això.
Però, escolta'm una cosa, perquè per tot el que ens estàs explicant, aquesta tecnologia no sembla que sigui barata.
No. No és barata. És com una PEA d'un concert per 4.000 persones, però ficada en una sala per 200.
Puc llavors preguntar quan va l'entrada?
15 euritos.
15 euros?
I 50 l'abonament per 4 concerts. És un regalo.
Home, està molt bé, no? Sí. Per tota la tecnologia, no?, que hi ha al voltant, diguéssim, d'aquesta experiència.
Clar. Bueno, és el que ens permet fer una aposta des del no lucratiu, no?, des de l'economia social i solidària, treballar amb la complicitat de la Sala Paral·lel 62, que ens fa un preu especial, amb Ticketit, que és l'etiquetera ètica, que també ens ajuda amb les comissions, amb la impressió d'una cooperativa de Gràcia que ens dona un cop de mà i també ens fa un preu superespecial, no? Sí. I aquesta solidaritat que es genera quan treballes en aquests ambients amb perspectiva social i comunitària.
Perquè ara parlaves, no?, d'aquesta experiència que la viu tant el públic com el grup, com els cantants, no? Aquest tipus de so, entenc, Fernando, que permet trencar aquesta barrera entre públic i músics. Això per començar.
Sí, mira, el micro binaural es porta fent servir molts anys, eh? No és una tecnologia tan nova. S'ha fet servir des de fa 30-40 anys, eh? Pink Floyd havia gravat amb micros binaurals, amb els primers.
Sí.
El que passa és que mai se l'havia ocorregut a algú fer servir la mateixa tecnologia d'estudi, d'enregistrament, d'alt nivell, per fer directes. I aquesta bogeria pues, que se'ns va ocórrer.
A vosaltres?
Sí, sobretot però al Cote, que és la part més tecnològica.
Qui és el Cote? A veure.
El Cote és un músic meravellós que va tindre aquesta idea, no? Es va flipar amb aquest so i va tindre la idea
de connectar
molts cascos. Ell és d'Uruguai, però el Cabolo, que li diem, no?
Li dieu el Cabolo?
Sí, el Cabolo, el Carlitos, que sí. té nom i tot.
O sigui, el micro, eh?
Sí, el micro. Se'l va comprar fa 15 anys o alguna cosa així. I és un micro que és molt car i que ell, bueno... Pues,
molt car? Quan és, Fernando?
Molt.
Molt?
6.000, 7.000 euros de micro, 8.000 euros, crec. Sí.
S'ha de cuidar.
És un juguetito car. I si li sumem 200 auriculars, pues imagina.
I tu te'n recordes la primera experiència que vas tenir de...
Sí, clar.
I què sents? Vull dir, perquè com surt la gent del concert?
Mira, és molt habitual a tots els concerts, i queda així dir-lo,
sí,
però quasi sempre n'hi ha algú que plora de l'emoció. És molt bèstia. N'hi ha moments de molta intimitat, no?, i de sentir la música molt a flor de peu. Llavors, els artistes normalment surten com molt trasbalsats, també, molt tocats, no?,
sí,
per la percepció de la seva veu, tot i que estan més acostumats perquè s'apropa molt a la sensació de l'estudi de gravació.
Però clar, ells també van amb auriculars, eh?
Sí. El so és exactament el mateix, el de l'artista que el del públic. Mm. I això no passa normalment, no? L'artista a l'escenari té una mescla i té una percepció del so que el públic normalment no té. Té una altra i una altra presència acústica, etc. Aquí no. Aquí el joc és completament horitzontal i exactament el mateix que està sentint el cantant és el que tu tens als cascos. Llavors la sensació és com si estiguessis a l'estudi d'enregistrament assegut al costat de Chicuelo tocándote la guitarra, no? I la teva percepció és com si estiguessis allà assegut a 20 centímetres de la seva guitarra. I si el Chicuelo apropa la guitarra al micro, és com si te l'estigués apropant al cap i t'estigués fent un punteo al teu costadet per tu sol.
Val. Pel que estàs explicant, Fernando, és com si el so aquest ASMR, no? Que et parla així a cau d'orella. És una mica això, no?
Aquest... Correcte. Sí, és exactament això. I aquesta sensació, en realitat és com si agaféssim aquest cap, no?, que és el nostre micro, que té les orelles.
El Cabolo.
El Cabolo, i agaféssim el cap d'un dels 200 espectadors que tenim.
Val.
I el poséssim allà al centre.
Clar.
I això multiplicat per 200, no? O sigui, posem 200 caps al centre al mateix moment. I la percepció és com si tu estiguessis allà. El que passa és que per tindre aquesta percepció has de tancar els ulls. Si tanques els ulls, tu penses que estàs allà. És tan real la sensació que hi ha molts sons a internet, d'aquests, però si tu busques el barbero, no?, i tens la sensació de que t'estan tallant el cabell i notes les pessigolletes i tot fins pel coll, perquè tens aquesta sensació de quan te passen la màquina de tallar-te el cabell, no? El mateix amb una porta que et tanca o amb un estornut o... Sí, sí.
Clar, però tu llavors ho notes tot, és el que tu dius, perquè capta tots els sorolls. Sí.
Pensa que l'any passat el Joan Miquel Oliver va publicar un disc amb la gravació del concert que li va titular Live at Home, no? Directe en mi casa. Com si estigués tocant al saló de su casa.
És que
no?
És una mica aquesta sensació, no? Que et dona.
Sí. És aquest privilegi, no?, de sumar-te a la sensació de que seria estar al costat d'un músico tocando en el saló.
I aquest tipus de concerts es fan... regularment, o com preguntar-t'ho, si en altres països es fan més concerts d'aquest estil...
Que nosaltres tinguem informació, no.
No,
s'han fet experiments, no? Sí. I el Beck fa molts anys va muntar com diversos sistemes i va fer un escenari giratori, va fer experiments amb això. Mm. N'hi ha hagut alguna banda que ha fet alguna coseta, però s'ha fet servir molt per enregistrar, però no per música en directe. I que jo sàpiga, ningú té
de fer. Per tant, sou gairebé pioners aquí.
Bueno, no sé, ens agrada dir això. Segurament sortirà d'aquí a 10 anys algú que dirà, no, però si jo porto 10 anys amb 300 castos. Però de moment no el coneixem. O sigui, que no és que tinguem voluntat de trepitjar a ningú, però que jo sàpiga, no n'hi ha ningú més al món que tingui 200 auriculars d'estudi connectats a un micro binaural.
Estem amb el Fernando Paniagua, que és un dels organitzadors del Festival Real 360, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la Sala Paral·lel. Segona edició. Com funciona tot? Perquè acaba aquella primera edició, tu abans ens ho explicaves, Fernando, la gent estava al·lucinadíssima, no? I vau dir, això s'ha de tornar a repetir.
Sí, clar, bueno, acaba l'edició, te recuges tot. Les vestidures, no? Els cascos, los guardes, te'ls emportes a casa, comences el cicle de justificació de les subvencions, no? De tancar el cicle, perquè com estem a finals d'any,
sí,
pues és el que toca, les entitats vivim moltes de subvencions públiques, llavors entres en aquest bucle de justificacions, tal i qual, i ja estàs pensant l'any que ve, perquè des del gener i febrer pues, arrencant que si subvencions de l'Ajuntament, de la Generalitat, de tal, i vas recaudant els dinerets per fer això possible. No?
Perquè... I com va néixer aquesta idea? Per què vau dir, va, muntem aquest festival?
Mira, jo venia de muntar 10 anys amb altres col·legues de l'associació un festival de cine en Creative Commons, no? I aquest festival, que venia des de l'experimentació amb l'audiovisual, pues, va evolucionar molt d'una forma molt natural cap a la defensa de la llibertat d'expressió, nous formats, no? Experimentar amb tecnologies i tal. I per mi és com una evolució completament natural. Pel camí amb el Cote ja ens havíem conegut. Jo en aquell moment vivia professionalment, teníem una cooperativa, un bar al barri de Gràcia, i hi havia molts problemes de sorolls amb els veïns. I per mi la proposta de Cote era la salvació a poder fer concerts i música en directe en un espai que per nosaltres era un bar musical.
Sí.
I era un bar-llibreria que tenia 200 llibres de música a disposició.
Quina
del públic.
Passada.
Llavors, tot estava molt orientat a això.
I continua obert o no?
No, que abans lo va tancar la policia.
Llavors, pel soroll.
No vam arribar a temps, sí, sí. No vam arribar a temps. I des de llavors pues, anem cavilant. I sí que és veritat que amb diferents subvencions hem pogut accedir al material, bueno, hem anat invertint, el Cote també és molt, molt entregat a la causa i ell ha posat moltíssim dels seus recursos personals per fer això possible. I a poc a poc vam anar creixent fins l'any passat que ja ens vam fer amb 200 cascos i va ser la decisió de, hòstia, ara sí que podem fer un festival, no? Perquè amb 20 persones, 30, pues costa, però ja fer una proposta per 200 com que ja sembla millor, no?
Fa més patxoca. Sí. Escolta, i els artistes com s'ho prenen? O sigui, perquè jo entenc que heu trucat a moltes portes perquè ja es deuen sorprendre, no? O ells ja estan com... vull dir, això ho tenen més normalitzat, no sé, o s'impacten, no?, quan els hi feu aquesta proposta.
Clar, n'hi ha gent que coneix més el sistema o ja l'han provat, fins i tot, i n'hi ha d'altres que arriben completament de nou. I aquí tenim una feina de creació conjunta, no?, i de confiar. Llavors fem molta feina de dir, mira, és que he vist que toques assegut, i igual per aquest concert porta't una bandolera, intenta moure't, perquè la dinàmica és molt important en aquest format, i anem provant. Depèn de l'artista. N'hi ha artistes més reticents a deixar-se portar i n'hi ha artistes més disposats al lloc.
Mira, ara aquí estem escoltant, a veure si la Pola ens ho pot pujar una mica...
Parece que van pasando las horas.
L'Adriano.
Este es l'Adriano. Sí, això serà una meravella. Penseu aquesta proximitat que té l'Adriano amb el micro, no?
Bueno, és que aquest ell susurrar, ja és, no? Clar. Ho busqueu així o no, els tipus d'artistes que
sí,
també puguin, no?, sí, encaixar més amb aquest,
sí,
so?
Sí, no, mira, jo vinc molt també de la música canyera i aquest format no és pel rock, és un format més dedicat a la cançó d'autor, música instrumental, El que li va bé al binaural és lo acústic, no? Tot el que sigui coses que es toquin.
Sí.
No li va bé la tecnologia, l'electrònica, el tal, lo aplana. Llavors, per això és real, perquè ha de ser algo que passi realment allà en aquest moment.
I hi ha algun que repeteixi de la primera edició?
Mira, l'Adriano va participar com poeta a un espectacle que vam produir l'any passat sobre el Gabriel Ferrater, que era un diàleg audiovisual entre Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Viedma, intentant renovar la poesia catalana, amb imatges i sons i tal. I l'Adriano feia de Jaime Gil de Viedma. Llavors ja coneix la tecnologia i per això l'hem proposat.
I ha repetit.
Sí, ha tret aquest discazo i l'hem dit, oye, vine.
El so binaural, Fernando, que això no t'ho hem preguntat, i potser també és interessant que la gent ho sàpiga, i s'adapta per totes les oïdes, perquè potser hi haurà gent que, i per tots els públics, que no sé, si et pots arribar a atabalar o... Què
no.
passa?
És apte per tots els públics, fins i tot els petits se queden encandilats. No?
Petits
si no
són, també,
sí,
poden
anar-hi. Si no,
anar-hi.
Superinquiets, jo tinc dos nanos, i el gran que té sis ja aguanta bastant. Sí que és veritat que si és un nano molt inquiet, pues costa que no faci soroll. I arriba un moment que pateix més el papi o la mami que el mateix nano, perquè clar, te n'adones que l'estàs fotent el concert a 200 persones a la vegada i la vergonyeta pues, t'ataca.
Suposo que la Sala Bars, que és l'antiga Sala Bars, és ara la Sala Paral·lel 62, també és important, no?, el lloc on es fa, com bé deies abans.
Correcte, sí, perquè l'acústica de l'espai transforma completament l'experiència. Llavors, la ressonància natural que té una sala gegant, com és aquesta de la Sala Bars, li dona una potència a la música que és molt, molt important. Per això la música tradicionalment es feia en espais adients i amb una acústica, no? Amb una reverb natural que ara podem simular amb efectes de so. Però abans es buscaven aquests espais, no? Les esglésies, els auditoris, tenien aquesta reverb natural que afavoria l'experiència sonora.
I de la primera edició ha canviat alguna cosa ara en aquest segon any? S'has de dir, mira, això ens va fallar o no sé, sempre per poder millorar, Fernando. Clar.
Bueno, anem aprenent amb els músics, sí que apostem més per formats més acústics, definidament acústics, i el que ens agradaria és produir espectacles, o sigui, que la gent tingués un temps per poder produir directament pel nostre festival. Això la primera edició ho vam aconseguir amb aquest espectacle sobre Gabriel Ferrater, però amb aquesta segona no hem tingut forces ni temps ni més.
Forces ni temps. Algun artista que us hagi dit que no?
Que no? És curiós, eh? Hem provat diversos artistes que ens han dit que sí per l'any que ve, però que aquest any no podien. Però clar, és que...
Però per agenda.
Per agenda, clar. És que el món de la música s'està convertint en un espai molt hostil, no? Llavors estem monopolitzats per grans festivals que firmen contractes d'exclusivitat i hi ha un artista que toca un Primavera Sound o un Cruïlla, no?, a festivals aquest ja del nivell alt, pues igual durant 6 mesos no poden tocar a Barcelona. I clar, ja, si te toquen aquests 6 mesos, i clar, 6 mesos és la primera part de l'any o la segona part de l'any, i a vegades és 3 mesos per davant, 3 mesos per darrere, pràcticament tens tot l'any fotut. Llavors competir amb això és impossible.
És impossible.
És impossible. I és una pena, perquè jo crec que lo que genera ecosistema musical realment són els petits formats, els petits concerts, les sales, no? Aquest espai viu de música. L'altre segurament dona de menjar, no?, perquè paga grans catxets i per les bandes és necessari, però d'alguna forma és un model de gestió de la cultura molt depredadora del seu entorn, no?, i on molt poquets sobreviviran i la resta estan condenats a la inanició.
Doncs escolta, si ja teniu pensat aquesta tercera edició, però ja dius que ja tens alguns artistes ja confirmats, per tant, hi haurà tercera edició, eh?
Jo espero que sí, les ganes no les tenim.
Primer a Gaudí.
Exacte.
D'aquesta segona.
Clar, costa pensar la tercera, no? A 3 dies de començar la primera, o sigui, la segona, però sí, ara totes les forces...
Esteu nerviosos
estan
o no?
Posades. Sí, si no, no ho faríem, no? Si no, pa què? Has d'estar una mica nervioso, sí. És que d'això es tracta, no?
Ens hem acabat el cafè.
Sí, i l'aigua. I s'ha passat l'entrevista, imagino.
Sí.
Vaja.
Fernando, ha estat un plaer, de debò. Organitzador del Festival Real 360, que se celebra aquest cap de setmana, el dissabte 30 de setembre i el diumenge 1 d'octubre, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Nosaltres, mira, si voleu fer una ullada, de debò, perquè val molt la pena la pàgina web, que és molt xula, ja t'ho he dit, Fernando, festivalreal.org. Molta sort i ens explicaràs què tal.
Sí, 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 i això, tenim artistazas, tenim Trilitrate, que venen des de Galícia. Es faran 1000 i pico quilòmetres per vindre aquí amb un espectacle superxulo d'audiovisuals en directe, com acordeó, violí i guitarra. És una experiència maravillosa. El Fajardo ve de Canàries, ni más ni menos.
De on, de Canàries?
Pues ara no sé, ahí m'has pillado. Ara la documentació me l'he deixat en... I Fajardo, el bo és que toca amb Trilitrate, també. És una experiència bastant inèdita, que han fet un parell de vegades, només. Som molt amics i els provoquem tocar junts, aquí.
Ah, també està bé, això.
Sí. I després, això, ja l'has dit, el Chicuelo amb l'Anna Brenes, flamenco, faran un recorregut per flamenco clàssic, i Adriano amb un trio de luxe, amb les dos Magalís, i, bueno, un espectacle molt xulo.
La Magalís Sare.
D'Atsira Sare.
Doncs, escolta, val molt la pena, entreu-hi, eh? De debò, a Festival Real, si no us voleu perdre aquesta experiència immersiva. Gràcies, Fernando, de debò, novament. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Adeu.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Señor Feijóo, para entenderse con el Partido Socialista, lo primero que tienen que hacer ustedes es respetarlo.
Respetarlo.
Yo le reclamo...
Mira, mira aquests aplaudiments. Oscar Puente aixecant els aplaudiments de l'hemicicle. 5 minuts que passen de 4:45. Pel que ens estan explicant els companys informatius que ens explicaran tot el que ha donat de si aquesta hora al Congrés dels Diputats en el punt de les 5, és que ha sortit Feijóo ja la rèplica, diguéssim, contestant a Puente, picadíssim, eh? Enfadat Feijóo. I ara ja li toca a Òscar.
Perdona.
A mi m'hagués agradat que hagués sortit a Pedro Sánchez, però ara sí, realment, ell s'ho mira des de la banqueta, Jarque.
Francina Armengol?
Sí?
Dient que al Congreso no hi haurà un patio de col·legio, eh? Diverses vegades. Que no se dan pataletes i una mica posant una mica d'ordre.
Seny.
Perquè escoltàvem des de dalt, des de la redacció, estan molt esverats. molt enfadats i...
A la redacció
això s'ha de posar una mica d'ordre. No, al Congrés.
Porten tanta estona en aquest debat d'investidura que ja gairebé et podria fer un retrovisor de tot el que...
Clar, i a més ara ja ha passat aquella hora, l'hora de la migdiada d'haver dinat, sí. I ara ja et comença, et torna la sang al cervell, sí. I ja, clar.
I et baixa també l'alcohol de les també. Venes, perquè segurament ha anat a dinar i un cigaló no te'l treu ningú.
Mira, la companya d'informatius, la Júlia Julen, passa aquest tuit de Pablo Iglesias que diu: el PSOE apuesta por Óscar Puente, su perfil más agresivo e incorrecto y a veces abiertamente un macarra, diu Pablo Iglesias, para responder a Feijóo.
Això no ha agradat gens, al PP. Hauria de voler que respongués un primer espasa.
Clar, és el que dèiem.
I han portat una macarra.
A veure què passa demà.
A veure què passa.
Candela, mirem ara, si agafem el retrovisor. Els dimecres ja sabeu que amb la Candela Figueres, amb aquest retrovisor, el que fem és... Ai, la primer. És que no me'n recordava.
Clar, jo miro històries passades i us vaig portar fa tres dimecres ja, aquest serà el tercer,
sí.
La història de Britney Spears, que no esperava que durés tant.
Mm. Però déu-n'hi-do.
Però avui acabo.
Segur, eh?
Ah, de veritat.
Sí? Avui és el desenlace.
De moment, sí. Vale. Però ja veuràs que potser té un bon
estat. Final. Un spin-off.
No, de moment, obert. Ja veureu.
Fem una cosa, anem a pams. Drama de la princesa del pop en el retrovisor d'avui de la Candela Figueres. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see.
Cada cop que investigo i llegeixo més sobre la Britney Spears, entenc cada cop més tota la seva discografia i sobretot les seves lletres de les cançons. Perquè aquesta cançó que està sonant ara mateix es diu Overprotected, que en català vindria a ser sobreprotegida, i parla d'una noia, és que és la lletra, vull dir, jo us resumeixo el que diu la lletra, però hi ha frases literals que diu, doncs, parla d'una noia que no sap què ha de fer amb la seva vida, del que està bé, del que està malament, que dubta del que pensa, de com ho diu, perquè mai s'ha equivocat per ella mateixa, per tant, quan diu les coses no sap si les està dient bé, que demana que la deixin ser com és, que l'acceptin, que la deixin equivocar-se, que necessita temps, espai i amor. Clar, ara que us he anat explicant la vida de la Britney Spears, dius, aquesta cançó que la vas escoltar tan lliurement fa X anys...
Sí, que la ballaves...
L'entens.
Home, i a més l'escoltaves, això passa amb les cançons, que les escoltes en anglès i com que no entens res...
No.
O sigui, tenen un significat totalment alternatiu.
Tens una sonoritat i de tant dius overprotected i ja està, i et quedes allà...
Però jo el que no sabia és que era ella que escrivia les cançons.
Jo crec que n'escriu moltes, no sé si després les filen o així. De fet, jo ho he donat per suposat quan ara us... aquesta cançó, no? Que diu, s'ajusta tant a la seva vida. Es parla directament de la sobreprotecció que tenia el seu pare i del control que el seu pare tenia sobre la seva carrera. Per tant, jo he donat per suposat que moltes lletres les escriu ella, perquè si no, era d'algun amic que li deia, parla'm sobre això.
Sí.
I li feia, perquè si no, no s'entén. Un altre dels seus èxits, Lucky. Aquesta cançó us la vaig posar el primer dia,
sí.
I parla d'això, d'una estrella que ho té tot, que té èxit, que té diners, que suposadament té una vida plena, però acaba dient quan s'atura, quan s'adorm, ella només fa que plorar. Mm-hmm. Està trista, se sent buida, se sent sola. Encaixa una altra vegada amb aquest perfil, però n'hi ha més. Aquesta altra, Prerrogative. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? Aquesta cançó tracta sobre les crítiques que va rebre al casar-se amb el seu segon marit i pare dels seus dos fills, dels quals s'acabaria separant, perquè també us ho he comentat, i on explica doncs, que aquí és com si es rebel·lés una mica, no? Que no necessita permís per prendre les seves pròpies decisions, que no està borratxa ni que està boja, que simplement és la seva vida i que ella té doncs, el poder una mica de dir el que vol. Tornem-hi. Torna a encaixar molt bé aquesta lletra amb la seva vida. Però n'hi ha una altra, que també és de fa relativament poc, que també encaixa. Work, bitch. You better work, bitch.
El títol, ja ho diu tot, pels qui coneixeu anglès, vindria a ser treballa català, puta, prostituta, barjaula, digue-la com vulguis, i és el que ella feia, en el fons, tot el dia, treballar, no para de treballar, no se li podia permetre deixar de treballar. Llavors, jo crec que, en el fons, ella, en aquesta cançó, es torna a dir el mateix. Vols una mansió, vols viure a França, vols biquinis, vols luxes, treballa, 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 treballa.
Penca.
Penca. Són només quatre exemples d'una discografia de quan? Un centenar de cançons, vull dir, estic segura que si rasquéssim i rasquéssim en trobaríem moltes més, però el que és obvi és que el sentiment de falta de llibertat, de buidor, de no saber qui era, l'ha acompanyat sempre, des de gairebé que va començar la seva carrera fins ara, no? I que els seus fans, més o menys, n'estaven al corrent del que li passava, del que sentia a través de les lletres de les seves cançons, de la premsa, perquè també la premsa també parlava d'ella, fins i tot els seus escàndols, els escàndols d'una persona, a vegades pots pensar com ha anat a patar aquí, no? Què li passa? Perquè el que jo vegi és això. I les declaracions d'amics i d'ella mateixa. Per això no ens ha d'estranyar que al final els seus fans activessin el crit que us vaig comentar la setmana passada del Free Britney.
Home.
Que era el que demanaven, sí, la llibertat de l'artista de la tutela del seu pare. I és aquí just on ho vam deixar la setmana passada, que us explicava que hi havia un documental, fins i tot, que si voleu veure, està a Netflix, que parla una mica d'això. Doncs bé, al final va arribar el dia que la Britney es va armar de valor i va denunciar el seu pare per abús de control. Durant el judici, la Britney va reconèixer que no s'havia atrevit a fer-ho abans perquè creia que ningú se la creuria. Que dius, ostres, com pot ser que un artista feta i dreta, amb tants èxits, amb tants milions...
Que aquesta inseguretat de dir, bueno, jo no m'ho creu.
Que tingui la carrera i la vida completament controlada. Qui se la creu, no?
Clar.
És a dir, a més, t'ha anat bé, noia, per què ara et queixes?
Clar.
Vull dir, hi ha gent que podria arribar a pensar això.
Però sí que és veritat que això potser avui en dia, no, el 2023... no hagués anat amb la mateixa actitud. És a dir, avui segurament sí que... O aquesta por de que no em creuran potser no estaria tan viva.
Potser no, i més amb moltes coses que han passat ara hauria sortit abans. No? També tenia por que se n'enriessin d'ella. Perquè com més anys passaven, més difícil li era sortir i denunciar això. Però al final no va poder més. Ja tenia 40 anys aproximadament i volia recuperar la seva llibertat. Qui diu 40, vull dir que estava tocant a la quarantena, eh? No en tenia 40. Així que ho va denunciar i el judici va ser supermediàtic. La Britney va acabar guanyant el 30 de setembre del 2021, quan un jutge li va dir, efectivament, que tenia la raó i li va retornar a la seva vida després de 13 anys de tutela paterna. 13 anys que van començar tot per un brot, que sí que va tenir un atac d'ansietat, que es va perdre, però, home, 13 anys són molts per no recuperar la teva llibertat. També li va tornar el control de tot el seu patrimoni i la seva fortuna, que eren uns 52 milions d'euros. Important. Que també et tornin al control dels diners.
Sí,
perquè si et controla la carrera i els diners...
No tens res a fer.
Ho tens difícil. Però és que durant el judici es van descobrir més detalls d'aquesta tutela paterna que arribaven a extrems molt heavies, molt paranoics, com control absolut del seu telèfon mòbil, del que li entrava i li sortia en el mòbil, i no podia treure's el DIU, que és un sistema de protecció per no quedar-se embarassada, tot i que ella volia quedar-se embarassada. I li havia dit al seu pare que algun dia s'hi trobava parella... Doncs no li deixaven treure. És a dir, estem parlant d'una dona adulta que tenia, que sobre la qual li tenien un control absolut que sembla gairebé que sigui una malalta, que tingui algun trastorn de dir, com que ara tu no pots decidir per tu mateixa, et tenim tan controlada. Però aleshores, tants anys, i amb una carrera, per altra banda, espectacular, contrasta, no? De dir, com algú que pot arribar d'un trastorn, després pot triomfar sobre un escenari. Bé, en fi. Tot i la llibertat actual de la Britney Spears, perquè hem dit
ara està, clar,
ara està en llibertat, va guanyar el judici el 30 de setembre del 2021, per tant, ha recuperat...
No fa tant.
Els fans continuen preocupats per l'artista, sobretot pel que publica a les seves xarxes socials, i, a veure...
És
per preocupar-se, és a dir, tu ara mateix... tu entres a les xarxes socials de la Britney Spears, sobretot Instagram, i el que veus, tens la imatge d'una nena, tens la imatge d'una adolescent de 15 anys. Val? És a dir, el que ella transmet, tu entres avui i el que tu veus és un munt de vídeos o fotos on se la veu provant-se roba, ballant mentre es fa més voltes que el ventilador de paret, que la guitarra...
És veritat que ella tenia, no, aquest punt que feia,
sí,
aquest pas...
Sí, no però no para de girar, sí, no para de girar. O sigui, gira no sé quantes revolucions per segon directament. I sovint va vestida, doncs, amb poca roba, biquini, tanga, que està fantàstic, però si ho sumes tot, és a dir, tanta exposició d'ella mateixa, vestida així, despentinada, desmaquillada, amb moviments estranys, amb zones de la casa que dius, sembla que no t'hagis preocupat de la decoració, quan ella és un artista i ven imatge, doncs és un exhibicionisme una mica caòtic que pot encaixar amb una personalitat molt histriònica o molt exhibicionista, però que molta gent veu que hi ha una part de desequilibri i un grup nombrós de fans pensa, alerta aquí, que la reina de... perquè ja, per mi és una reina, després de tants capítols hem passat de princesa a reina, torna a estar en captiveri. Diuen que torna a estar en captiveri. D'aquí?
D'aquí, clar.
Doncs ara no ho sabem, estarem pendents, perquè encara no se sap de qui podria tornar a estar en captiveri. De moment el que està clar, bueno, captiveri vull dir que està sota un control un altre cop.
Clar, sí, perquè estava pensant, si té algun tipus de problema, es pot controlar d'alguna manera, o es pot tenir tutela sobre aquesta persona, però respectant uns certs límits. No cal controlar-li el telèfon mòbil i fins i tot és absurd.
No podia veure xampany quan ella volia celebrar un aniversari, és a dir, el control era molt gran. El que està clar és que aquest comportament erràtic no és culpa del seu últim marit, que de fet fa dos dies ja s'ha separat, i és que enmig de tot això, clar, direu, ella es va tornar a casar.
Quantes vegades s'ha casat?
Tres. Doncs enmig d'aquest procés judicial, per recuperar la seva vida, la princesa del pop es va tornar a casar amb en Sam Asghari, que era un model i ballarí d'origen iraní,
sí,
que va conèixer el 2016 durant un rodatge d'un videoclip que es diu Slumber Party. Sé el que esteu pensant ara.
Ah, sí?
Sí, almenys jo és el que pensaria, és com es va poder enamorar la Britney i tornar-se a casar d'algú si tenien aquest control absolut sobre la seva vida. Diem, sí. El va conèixer el 2016, ella no va recuperar la llibertat fins al 2021, per tant, com es torna a casar amb tant de control? Doncs bé, durant un descans d'aquest rodatge del videoclip, de la cançó que esteu escoltant, del videoclip, un descans de 20 minutets, van parlar. El típic que hi ha els ballarins, hi ha l'artista, i ell diu, què, noia, com estàs?
Com
ho portes, això? Balles molt bé. I amb aquella facilitat que ell li va donar un telèfon, el seu telèfon, amb un paper.
Truca'm.
D'antes. No. Allò de apunta-ho al teu mòbil, sí, perquè la Brini estava al descans i no tenia el mòbil a sobre, perquè li controlaven. Li va donar un paper. I 5 mesos després, ella, avorrida a casa, va trobar el paperet amb el telèfon, a la motxilla, al fons de la motxilla, el típic que dius, he de fer neteja de la motxilla perquè hi porto molta
sí,
merda.
Sí, molts papers i de tot.
I resulta que hi havia el paper del noi, no? I va dir, doncs saps què? Estava força bé aquest noi, el truquem. Tu, la Marta, tu encara estàs dins d'Instagram, de la Britney Spears, i estàs flipant.
Estic al·lucinada. Té 42 milions de seguidors, sí, sí, a Instagram, i tots els vídeos és que no us els perdeu, perquè a més hi apareixen, si teniu sort de mirar un dels vídeos, que hi apareixen dos gossets de la Britney Spears a darrere. I compte, perquè però la veiem a un primer pla, amb uns ulls fixes mirant a la seva pròpia càmera, i fent balls molt estranys, molt amb estranys, roba interior, i atenció amb ganivets, també, que diu, no són ganivets reals, però estic preparant, doncs, això.
Algun show o alguna cosa. El que sobretot sorprèn és la cara que posa ella, la manera en com es mou, sí, l'expressió, el maquillatge, despentinada. Sí. És com estrany, un estrany d'una persona que en principi hauria de tenir molta cura de la seva imatge, perquè és el que em perven, no? Mm-hmm.
Bueno, fem una cosa, perquè jo crec que també ella té molts amics, no? De la Britney Spears, dona la sensació. Manu, ara ens ho dius.
Jo crec que té amics, no sé quants en té. Jo crec que se deu sentir bastant definir sola. Bé, sigui com sigui, us deia que es va enamorar d'aquest noi, no? Que si estem parlant del 2016, que s'enamora en un rodatge, la relació, però no es va fer pública fins l'any 2018, i 3 anys més tard, el 2021, va anunciar el seu compromís. Sí, i 6 mesos després, és quan, després de guanyar el judici, sí, és quan es van casar. It's a beautiful night. Molta gent va criticar la boda i van acusar el Sam de ser un interessat directament i de casar-se només per diners i per fama, però la realitat és que van signar un contracte prematrimonial tan blindat que, amb sort, que el Sam es va quedar amb els diners del tallat de la Britney, perquè encara hi havia el control i la tutela del seu pare. Per tant, tothom qui es volgués casar amb la Britney o tingués una relació personal amb ella passaven per contractes matrimonials molt estrictes.
Però, Candela, perdona, és que ara ja no me'n recordo. Té fills, la Britney?
Dos, amb el seu segon marit. Aquest seria el tercer.
Val. I els nens estaven amb el marit o es feia càrrec al pare?
Va perdre la tutela dels fills perquè amb ella la van agafar amb algunes substàncies, era una època complicada, i li van retirar,
la
custòdia, que ha sigut una de les coses que ella sempre ha dit, per les quals doncs, es va sentir molt perduda, perquè va perdre un marit, va perdre els dos fills, la controlaven, vull dir, va ser una època molt convulsa, i encara els seus fills, molts, no la volen veure.
Ep. També és veritat que si ella els vol recuperar o si vol aproximar, no sé si aquests vídeos, és a dir, no sé si la política imatge, adoptat a xarxes socials és la que més li interessa.
Bé, en fi, segurament, també et diré que les ganes de Britney Spears de tornar a sentir-se viva al costat del Sam, de tornar a tenir un matrimoni, de tenir fills, perquè ella ho havia dit, que havia tingut fills jove i que ara, amb 40, encara pots tornar a tenir fills, va ser un dels elements motivadors pels quals ella va anar a judici i al final es va atrevir a denunciar el seu pare per recuperar la seva llibertat. La boda amb el Sam va ser, ja us ho dic, va passar després de guanyar el judici, va ser una cerimònia íntima a Los Angeles, amb només 60 invitats, en els quals hi havia doncs, superestrelles, Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, i després...
Paris Hilton.
La crem de la crem.
Era amiga seva i era de les que havia sortit de festival en la seva època més fosca. Però bé, és igual, ara hi han crescut. Tothom té una època fosca a la vida. Sí. Si no, no anem bé, si no tens una època fosca. És estrany. El yin i el yang. El tema és que en aquesta boda va aparèixer una guest star. Ai, un guest star inesperat. Qui? Que era el seu primer exmarit. Sabeu aquell que s'havia casat, un amic, que s'havia casat a Las Vegas, que havia durat el matrimoni 52 hores?
Això.
Sí. Doncs va aparèixer, es va saltar totes les mesures de seguretat, va començar
a... Es va infiltrar.
I es va filtrar, s'ho va fer tot. Va entrar allà dins, va començar a gravar pels passadissos i a retransmetre en directe per xarxes socials perquè volia carregar-se directament la boda. Perquè la boda estava blindada, sobretot perquè no passessin imatges i salvaguardar la intimitat dels novis.
Déu-n'hi-do, no, la vida de la Britney.
Dura, perquè a més, en aquesta boda de la Britney no hi havia ningú de la seva família, ni seus pares, ni la seva germana, ni els seus fills. Una mostra del que us deia, que se sentia bastant sola i aïllada. El matrimoni amb el Sam ha durat 14 mesos, o sigui, el matrimoni ha durat poc dintre del temps que feia que es coneixien, i no està clar com està ara emocionalment la Britney Spears, perquè tan aviat et publica una foto on diu que no suporta tant de dolor com publica la foto d'un cavall i diu que se'n vol comprar un cavall.
Ja.
Vull dir, estem al mateix nivell.
Tot apunta que no està bé.
Que no està bé. Mm. Jo no sé vosaltres, però separar-se del Sam i l'endemà dir que vols... Aquí és que he fet una relació estranya, jo, perquè separar-te d'un senyor i l'endemà dir que et vols comprar un cavall, a mi només me surten comparatives a favor del Sam, però potser és que no està bé. Bé, és igual. Passem un tupido velo,
Però encara hi ha més?
Encara hi ha més, perquè el que us deia, que els fans estan buscant teories conspiranoiques darrere perquè ells veuen que la Britney no està bé. Que alguna cosa passa. I conspiració, la paranoia, ha arribat a un punt que després d'una publicació de la Britney a Instagram ensenyant el seu cotxe, que era un Porsche Carrera 911, que és una marca de Porsche, van trucar a la policia explicant que la Britney necessitava ajuda urgent, que per aquell post ells consideraven que aquesta noia n'estava demanant auxili, perquè el 911 és el número d'assistència de serveis, com el nostre 112.
Sí. L'emergència
dels Estats Units. Llavors, va trucar un fan a la policia, va dir, jo crec que la Britney acaba de publicar un missatge encriptat demanant auxili a casa. La policia s'ho va creure.
Carai.
I es va presentar a casa de la Britney Spears. Van comprovar que no passava absolutament res, i l'endemà la Britney Spears va publicar un post dient moltes gràcies perquè sé que esteu preocupats per mi, però si heu passat tres pobles i mig, només havia penjat una foto del meu cotxe.
Britney Spears, controladíssima, vigilada, però per tothom.
Per tothom, pels pares, pels marits, per tots.
Tothom està preocupat.
No. I veurem com continua la història, que, com diria Carles Porta, encara li queden molts capítols i molts són foscos. De moment, el següent capítol és la publicació de les seves memòries, que es publicaran d'aquí un mes, el proper 24 d'octubre. Autoritzades? Crec que són autoritzades, i que ja es considera un dels grans esdeveniments literaris d'aquest any. 288 pàgines on ella explica des de la seva infància fins que recupera la seva llibertat després de la tutela del seu pare, i quan surti us prometo que me'l compro, que ho reviso, i us explicaré tota la història, a veure si coincideix amb tota l'empapada que m'he fet de Britney Spears, que estic segura que si ara mateix hi ha fans escoltant, em diran, Candela, t'has equivocat amb coses. Sé que els fans de la Britney en sabeu molt, jo crec que si busques Britney Spears a qualsevol cercador, t'apareixen com 800.000 pàgines inicials d'informació. Però bé, sabeu també que sóc més de passat que de present i futur, per tant, no sé quan us explicaré què passa amb les memòries i si coincideix la història, però ja us dic jo que una dècada, un any de la Britney són 100 de qualsevol mortal, perquè li passen moltes coses. I a tall d'exemple d'aquesta comparativa vital, i amb això ja acabo, del que implica uns mesos de la Britney Spears, amb que són anys per qualsevol tipus d'humà, és totes les notícies que han aparegut a Google en l'última setmana, que van des de que el seu exmarit, el segon, el que té la custòdia dels seus
fills,
li demana més diners per la custòdia dels fills, ara, que dius, tants anys després...
Ja ha passat molt temps.
Quan un dels fills ja és major d'edat. Però bé, és igual, és veritat que tenir 18 anys no implica que no hagis de seguir passant diners.
Coses,
però vull dir, ara li torna a demanar més diners. Que es tornarà a emetre la pel·lícula de la Britney Spears que va protagonitzar el 2002, que era una pel·lícula en principi normal d'aquestes marca Hollywood, però com que sortirà ara mateix, torna a sortir, es publica el llibre, doncs vinga, tornem a tirar la pel·lícula. Que s'ha posat a la venda el cotxe de l'època més convulsa de Britney.
El Porsche.
No, el Porsche no, però aquella època tan fosca que va tenir, que sortia festival, doncs aquell cotxe no sabem com l'han recuperat i es torna a posar a la venda, que té una nova... que té una nova parella, que es veu que és un exconvicte mexicà de 37 anys.
És que ella també...
Amb un munt d'antecedents policials i que té tota la família esverada, la família de la Britney, la que es preocupa per ella, perquè n'hi ha uns quants que tiren, i es veu que es van conèixer fa molt poc quan ell li van arreglar la típica xeta que, no, que et degoteja.
Sí.
Doncs va entrar aquest senyor i va dir, veig que ets molt guapo, tu, i pots arreglar alguna cosa més que la xeta. Més notícies. Que ha celebrat el seu nou estat de soltera amb una festa a la piscina amb els seus amics, entre cometes, favorits, propers.
Ai.
I això, i el que us deia, que el fill de la Britney Spears, un d'ells ja ha començat ja fa 18 anys. Vull dir, perquè veieu que això en una setmana, totes aquestes notícies, ja estem parlant d'una noia que està bastant tancada a casa i que no està publicant de moment gaire cosa.
Imagina't.
Bé, en fi, 6 notícies diferents en una setmana. Ara enteneu perquè hi ha un podcast setmanal que només parla d'ella, entre moltes altres coses.
És que dona de sí.
I per aquí jo porto 3 setmanes.
Enganxada.
Parlant d'aquesta noia.
Quin seria?
S'ha acabat, fins aquí.
S'ha acabat.
Per la meva salut mental, paro.
Sí. Doncs escolta, ja estarem pendents quan surti aquest
best-seller.
Exacte,
el llibre.
Sí, sí, però ja us ho dic que no sé quan en parlaré. 288 pàgines, Mercè. I la vida de la Britney.
I la vida de la Britney, que déu-n'hi-do aquesta repassada que hem fet al
retrovisor. Però abans que acabi temporada, mirarem si...
I ja tens posat el retrovisor amb algú o no?
Sí.
Ai!
Sí.
Sí? Podem dir alguna cosa?
Amb un crim.
Oh! Ostres!
Setmana que ve, eh?
Sí.
Però crim d'aquí? De casa
de Catalunya.
Nostra? Val.
De la zona de la demarcació de Tarragona.
Sí.
I de fa molt de temps. De quan no hi havia càmeres de vigilància.
Ostres!
Ni gravadores. Ja,
no puc dir. Ai, no, clar, volem saber més. Doncs no, la setmana que ve.
Un parricidi.
Va.
Caroi.
Ja t'he dit molt.
Estaré molt pendents.
Molt entretingut, per altra banda.
Suposo la Britney Spears no hi tindrà res a veure.
No, però els fans de la Britney, calla que no li trobin un vincle.
Algun
vincle estany.
Ai, que...
Des de Tarragona, Estats Units, passant per 3 segles pel mig.
Fem una cosa, marxem ja cap als serveis informatius, marxem, perquè és que, clar, està parlant ara mateix Santiago Abascal.
Ara fa mandra, no, sentir aquest senyor?
Sí. No,
vols dir que cal sentir-lo? Jo crec que no.
No, fem una cosa, perquè els companys informatius ens posaran al dia. Jo resumiria dient que ha dit que li ha dit a Feijo que cuenta con los votos de Vox, però no van a ser suficientes. Hay que saber sumar, li ha dit Santiago Abascal a Feijo. Ens posen al dia els companys informatius de tot el que està donant de si aquest debat d'investidura des del Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijo, i a la tornada, què farem? Doncs mireu, recte final del programa, us oferim una xerrada amb l'Àlex Roig, que recordeu que és el divulgador científic i Starlight i astrofotògraf.
I que li havies de preguntar sobre el tema dels forats negres, que cada cop n'hi havien més i de més a prop a la Terra, no?
I l'altre tema és la càpsula.
Ah, sí, la càpsula.
Que
no sabem si la càpsula és la que ha detectat els forats negres o té més informació. És que m'té enganxadíssima aquest tema, eh? O sigui, no surto de... Me'n quedo aquí l'estudi, diria.
I ens parlarà també de l'astrofotografia. Allò que dèiem de com es fan les fotografies...
Això també és molt important.
Fotografies fetes a la Terra cap a l'univers, eh?
Exacte. O com es fan fotos a la Lluna i que quedi bé. Perquè normalment es veu molt petit a la Lluna.
Diria que tenint un bon objectiu.
No sé.
Amb el mòbil no surten mai bé.
Mira, li preguntarem a l'Alet Roig, això serà a la recta final del programa, i també tindrem el Marginet. Alerta, si teniu algun amic conegut, familiar a Cervera... que estiguin sintonitzant Ràdio Estel, perquè tela, eh?
Brutal, només et diré una cosa, fa 2 anys vaig anar a l'Aquelarre i encara no m'he recuperat. Encara, quina festa que tenen.
Sí,
us la recomano a tots.
I la festa major que ha passat aquest cap de setmana.
Sí,
estan de festa sempre.
Sí, jo estic més de marans al foc, llum i destrucció de l'Aquelarre.
En parlarem avui aquí al Fabricació Pròpia amb en Francesc Marginet. Va, que arribem al punt de les 5 i tornem.